l'Info Migdia.
Salutacions i bona tarda. Els companys i simpatitzants de la plaça Catalunya han començat a fer campanya per explicar el projecte que han presentat al pressupost participatiu d'aquest 2016. Han creat una pàgina també al Facebook on detallen les actuacions que s'hi han inclòs i que tenen per objectiu embellir el sortidor d'aigua i també l'entorn, dignificar l'espai i donar-li més vida. Així ho diuen. És un dels 5 projectes finalistes que se sotmetran a votació popular a finals de setembre, tot coincidint amb els dies de la Festa Major de la Minerva. Ens amplia la informació Dolors Lieuri.
La representant de l'associació veïnal Concepció Gelmà ha explicat les 4 actuacions incloses en el projecte finalista del pressupost participatiu del 2016.
La jardinat del sortidor, que està molt malament, i que també ens posin una mica més de llum. Llum n'hi ha, però és poca, i moltes vegades tampoc està engegada. La plaça es veu molt, molt apagada a la nit. També volem que ens canvien una mica la sorra, perquè la plaça s'ha convertit en un pipicant, fa molta pudor la plaça. I després també els bancs, posar una mica uns quants bancs més, però a més canviar-los.
Gelmà explica que amb aquesta intervenció es pretén que la plaça Catalunya s'embelleixi, sigui un entorn amable i segur de trobada i passeig i torni a tenir vida. Els promotors no tenen quantificada la inversió necessària, però asseguren que el projecte recull les mancances que són compartides pel veïnat. No acabarien de coincidir del tot explicat amb el que l'Ajuntament de Calella va plantejar pels participatius del 2015, que tenien un abast més gran i especialment urbanístic. Gelmà ha comentat en una entrevista a l'Infovespre quina acollida té la seva proposta.
La gent està animada i molta gent de les que se'ns han afegit a la pàgina doncs ens diuen que també ens votaran. No sé, a veure què passarà. Ja hem començat, eh?
El projecte de millora de la plaça Catalunya es disputa la inversió reservada de 90.000 euros amb altres 4 propostes. Són l'arranjament de la xarxa de recollida d'aigües pluvials de la plaça Bartomeu Barceló, la millora de les instal·lacions del camp de futbol de mar, la senyalització de zones i espècies de valor mediambiental i la creació d'una zona de jocs infantils d'aventura al Parc del Mau.
facebook.com/radiocalella Twitter, @radiocalellatv.
Les bones condicions meteorològiques dels mesos de juny i juliol han afavorit una temporada relativament tranquil·la a les platges de Calella des del punt de vista del servei de socorrisme. Ho explica també el fet que el personal d'aquest servei ha realitzat 1.611 accions preventives adreçades als usuaris, 500 més que el 2015. El coordinador del servei de socorrisme de les platges de Calella, Nicolás Pioli, ha avançat que fins al 31 de juliol s'han fet 151 assistències sanitàries. Pioli apunta al descens de les actuacions per casos de picades de meduses.
El descenso es debido a que ha habido 76 atenciones de picada de medusa y el año pasado hubo 130. Entonces ahí se ve la diferencia, ¿viste? Aún así las asistencias por picada de medusa siguen acaparando el 57% tengo de las asistencias realizadas.
Pel que fa al rescat, se n'han fet una desena, tots a la platja Gran i per casos com ara lipotímies, luxacions o politraumes. Segons Nicolás Pioli, casos de màxima gravetat no se n'han registrat fins a dia d'avui.
De mucha urgencia, gracias a Dios, no hemos tenido susto grandísimo, no hemos tenido. Han sido, ya te digo, lipotímias, luxaciones, un niño con politrauma, ¿sabes? Porque al final fue un esguince cervical y tal. Pero de gravedad, gravedad, extrema gravedad, nada, de momento nada.
El coordinador del Servei de Socorrisme de les Platges de Calella ha explicat que es fa una roda de vigilància a les platges, a la platja de les Roques, on no hi ha personal destinat. Fins i tot, i en algun moment han estat requerits pel SEM, pel Servei d'Emergències Mèdiques, per atendre algun cas d'emergència. El Servei de Socorrisme de les Platges de Calella està format per 10 socorristes. Té un lloc de socors a la platja Gran, una torre d'intervenció a l'inici de la platja de Garbí, 2 punts de vigilància repartits pel litoral i una torre d'intervenció, en aquest cas, a la platja a Tocada, Poble Nou. I hem de tenir també molta precaució quan estem a la platja i quan prenem el sol. Per això, ara us oferim també una entrevista, una conversa que hem mantingut avui amb Jordi Rex, que és dermatòleg del Centre Mèdic de la Creu Groga. La societat s'ha associat durant molt de temps al fet de posar-se morè a l'estiu a un bon estat de salut i bellesa, tot i que darrerament, i gràcies a la tasca pedagògica d'informació, hi ha qui recela de fer exposicions al sol i també la sensibilització encara és més gran quan es tracta de protegir els nens, els menors. A l'Info Migdia avui parlem de quins hàbits solars són més aconsellables, quines cremes solars cal posar-se i si hi ha un tipus de pell més sensible o menys i en quins casos, que també n'hi ha, que toqui el sol és recomanable per la salut. Avui ens acompanya el dermatòleg Jordi Rex del Centre Mèdic Creu Groga. I, doctor Rex, benvingut a l'Info Migdia de Ràdio Calella.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
En quins casos podem dir que és aconsellable prendre el sol i què és el que ens aporta la vitamina D quan que s'activa el nostre metabolisme?
A veure, el sol avui en dia és un element indispensable per la vida. El que passa és que el que convé és fer un bon ús, no? I un bon ús vol dir, bàsicament, evitar les cremades, especialment amb nens petits, si bé el sol és imprescindible per la formació de la vitamina D. Per tant, això vol dir doncs, que ens hem d'exposar al sol, però amb precaució.
La radiació dels rajos solars és perjudicial en totes les hores del dia o s'han de fer exposicions en franges concretes durant un temps? Quan ens diuen al migdia, no. A tarda, matí, primera hora, com va això?
El que seria aconsellable és no exposar-se al sol a les hores de màxima radiació, és a dir, anar a la platja abans de les 11, evitar aquest període de màxima radiació de 11 fins a les 4 i mitja, 5 de la tarda, i després a partir de les 5 de la tarda hi podem anar. I en tots els casos anar protegits amb un filtre de protecció solar, no?
Què són els FPS que trobem a les cremes solars?
Els filtres de protecció solars bàsicament en tenim de dos tipus. Uns que són minerals, que estan composats bàsicament d'òxid de titani o diòxid de zinc, que són aquells que són més pastosos, més blancs i que quan els apliquem els podem veure. I després aquests filtres bàsicament el que fan és reflexar la radiació del sol. I després uns altres filtres, que són els químics, que són els que són capaços d'absorbir les radiacions solars. Avui en dia els filtres bàsicament estan composats dels dos tipus, no? De químics i de físics, no? I les textures doncs, han avançat moltíssim fins al punt doncs, que sovint et pots posar un filtre i pràcticament no es nota ni que el portes, no? En quant a l'FPS, fa referència a aquella potència que ens protegeix aquell filtre, és a dir, a quant de temps podem estar exposats al sol respecte a si no portéssim el filtre. És a dir, si una persona, per exemple, es crema sense protecció, sense el filtre solar a la pell en 15 minuts, si utilitzem un filtre de 15, això vol dir que això ens augmenta el temps 15 vegades, és a dir, que trigarem 15 vegades més en cremar-nos respecte a si no el portéssim, no?
Uh-huh. I si un pacient va a la seva consulta i li pregunta quin factor de protecció necessita, què és el que li diu?
A veure, darrerament el que fem és aconsellar als pacients que utilitzin proteccions solars altes, perquè de fet una protecció solar alta el que et permetrà és poder estar més estona exposat al sol sense patir cremades i sense haver de renovar-te el filtre. Per tant, aquella idea equivocada de que jo començo l'estiu utilitzant un factor 50 i a mesura que em vaig posant moreno n'utilitzo un 15, no, és bastant absurd, de fet no té massa sentit, no? Perquè si utilitzem una protecció solar alta, per exemple un 50 plus, que és la més alta, que és un 60, estarem ben protegits del sol, no haurem d'utilitzar el filtre, probablement no l'haurem de renovar tan sovint com si utilitzéssim un 15, no?
Per tant, diguéssim que sempre podem anar a la màxima protecció.
És molt més fàcil utilitzar una protecció alta, perquè d'aquesta manera evitarem les cremades, que de fet, a la llarga, s'ha demostrat que és el factor més important per desenvolupar càncer de pell.
I el mateix factor per tot el cos, per cames, per cos, per cara?
Sí, podem utilitzar, és a dir, les proteccions altes són les superiors a l'FPS 30. Per tant, a veure, podem utilitzar el cos si volem un esprai de 30 o de 50 i a la cara directament un 50 i les persones que es maquillen doncs, utilitzar el filtre de protecció solar i a sobre el maquillatge, no? Que encara portarà molta més protecció perquè els maquillatges porten partícules minerals que també reflexen la radiació solar.
I quin paper hi juga també en aquest cas el tipus de pell? Per exemple, jo si soc de pell blanca necessito més protecció, no?
És evident, és a dir, la pell es classifica en determinats tipus que anomenem fototipus, que van des de les persones més claretes de pell, més blanques amb els ulls blaus, fins a l'altre extrem on es troben les persones de raça negra, no? Que si bé tenen més melanina que els protegeix del sol, el sol també els pot fer mal, és a dir, la melanina no és un factor que eviti totalment, no és una pantalla total. De fet, el bronzejat de la pell no deixa de ser un mecanisme de defensa de la mateixa pell davant de les radiacions solars. Per tant, amb aquelles persones de pell més clara, d'ulls més blaus, hauran d'anar molt més al tanto, perquè amb menys radiació solar, per tant, amb menys temps d'exposició al sol, tindran molta més tendència a cremar-se. Cremar-se vol dir que la pell es posa vermella.
Per tant, necessitarem més protecció, o sigui, més vegades posar-nos la protecció o no?
Necessitarem proteccions més altes i estar molt més al tanto de no cremar-nos, sí.
I si jo sóc una persona que vaig a la platja i estic tota l'estona a l'aigua, cal que em posi també més protecció?
En principi es recomana, és a dir, els filtres avui en dia, teòricament, són resistents a l'aigua. Resistents a l'aigua vol dir que al laboratori almenys pots estar 40 minuts en contacte amb l'aigua i el filtre es manté. Però si bé això és la teoria, com tampoc, en realitat, tampoc ens posem bé la crema de protecció, perquè en general no ens la posem bé, doncs es recomana sempre que surtis de l'aigua tornar-hi, no? Tornar-te-la a renovar, tornar-te-la a posar, no?
I també quan anem a comprar-la, si són bones les cremes protectores que hi ha als supermercats, hem d'anar a la parafarmàcia, a la farmàcia...
Jo, el consell del dermatòleg sempre serà que compreu els filtres solars a la farmàcia o a una parafarmàcia. I no és el mateix comprar un filtre solar que es ven en un súper, que probablement és més barat en una cadena comercial, que no pas en una farmàcia. Per què? Doncs perquè els laboratoris, hi ha diferents laboratoris, és a dir, el filtre no és ben bé un medicament, però és quasi un medicament. Llavors, els filtres estan estudiats, hi ha estudis científics, i no t'ofereixen la mateixa garantia els filtres que pots comprar en un supermercat que els filtres que compres en una farmàcia.
I la hidratació també de la pell és molt important, no?, després d'haver-nos exposat durant estona al sol.
La hidratació és important bàsicament perquè la radiació solar, i això és evident durant l'època estival, doncs la pell s'asseca més, no?
I posem-nos ara també en el context d'aquelles persones que treballen a la intempèrie a l'estiu, no sé, els paletes, per exemple, no? Que estan moltes hores i que estan molt morenos. En aquí hi ha consciència també d'aquesta gent que està tot el dia exposada, de que també s'ha de protegir de la pell?
Home, en aquests últims anys hem vist les conseqüències de la no cura respecte a la protecció del sol de moltes professions que han treballat al sol, per exemple, els pescadors de la zona del Maresme, a la gent que s'ha dedicat a la construcció, els pintors que treballen a l'aire lliure, no? Jo crec que avui en dia hi ha molta més consciència en general de la població, degut a totes les campanyes que hem fet, de que cal protegir-se no només amb protecció, amb cremes, amb filtres solars, sinó també de forma física. És a dir, aquella persona, doncs, aquell pagès que treballa al camp, és important que porti un gorro, un sombrero, que el protegeixi, utilitza ulleres de sol, etcètera.
I quins efectes pot tenir a la pell també una exposició continuada durant una vida de prendre el sol a la platja? De gent que cada any arriba la temporada de platja i fins que no s'acaba està cada dia a la platja.
El problema de les cremades solars és que la pell sembla que es regeneri, no? És a dir, tu et cremes, poses vermell, et peles i després sembla que aparentment la pell estigui normal. El problema d'això és que la pell té memòria i les conseqüències d'aquesta exposició crònica i especialment aquestes cremades o aquestes exposicions intermitents intenses, no?, que són les cremades aquelles que recordem de petits, a la llarga donen lloc a mutacions a les cèl·lules de la pell i que provoquen, per una banda, el que anomenem fotoenvelliment, és a dir, l'envelliment produït pel sol, que es manifesta en forma d'arrugues, alteració de la pigmentació, taques fosques, no?, i per altra banda el desenvolupament també de lesions que són premalignes i òbviament del càncer de pell.
Ara que diu això precisament, un cop a l'any, per exemple, anem al dentista, anem a fer-nos una analítica, fem una revisió general, no sé si també cal que tinguem consciència de que també cal que un cop a l'any anem al dermatòleg.
Cada vegada és més freqüent i cada vegada la població hi acut amb més assiduïtat, no? Cada vegada és més freqüent veure pacients que simplement venen a la consulta per revisar-se les lesions pigmentades, les pigues, per exemple, no? Hi ha persones, especialment en persones que han tingut algun problema de càncer cutani a la família, per exemple, no? És a dir, és important anar, depenent també del tipus de pell i del tipus de pigues que tinguis a la pell, que davant de qualsevol tipus de dubte d'una petita lesió que et surti a la pell, el més important és consultar el teu dermatòleg de confiança.
I per acabar, algun consell especial pels oients de Ràdio Calella?
Jo diria que hem d'aprendre a conviure amb el sol, no? Perquè el sol també és llum, no? És estiu, és viure a l'aire lliure, és fer activitats a l'aire lliure, i que això no està en contraposició amb el fet de prendre mesures per tal de que aquesta radiació solar no ens faci mal, no? És a dir, fer un bon ús del sol, jo crec que seria el consell més adequat.
Doncs avui hem conversat a l'Infomigdia amb el dermatòleg del Centre Mèdic Creu Groga, amb en Jordi Rex. Gràcies, doctor Rex, per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocalellatv
Un operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra i la policia local de Canet de Mar ha acabat amb la detenció d'un home de 34 anys per un presumpte delicte de tràfic de drogues. Segons informa diarimaresma.com, els fets es remunten a la matinada d'aquest dilluns, quan un avís ciutadà va alertar la policia que un home havia entrat en un bloc de pisos amb una actitud sospitosa i no en sortia. Durant la detenció, els agents van trobar una bossa de plàstic de color verd amb 20.485 euros en efectiu i diverses quantitats de drogues de xix, de cocaïna i de marihuana. El detingut és veí de Canet de Mar, té nacionalitat marroquina i va passar a disposició judicial el 10 d'agost, i el jutjat en funcions de guàrdia va decretar la seva llibertat amb càrrecs. I Mataró ha cedit a la Fundació Maresma una porció de finca municipal perquè produeixi mel natural. Es tracta d'uns terrenys de 40 metres quadrats on s'instal·laran ruscos d'abelles amb l'objectiu de promoure activitat en sòl agrícola. La implantació de l'activitat es farà efectiva després de l'estiu. Aquest projecte forma part de les línies de treball de la Fundació, que es dedica a crear ocupació per persones amb diferents capacitats. Se'ls proporciona un lloc de treball, s'ajuda a la seva autoestima i també a la inserció social. Els diners que s'obtinguin de la venda de la mel servirà també per pagar els treballadors. I el grup d'astronomia Amics de Calella organitza per divendres una observació del fenomen dels Perseids. Serà a les 10 de la nit al dipòsit gran del Parc del Mau. Mitja hora abans hi haurà també una trobada a l'aparcament del mercat per pujar-hi tots plegats. Ens amplia la informació l'Aleix Duran.
Aquest agost és el mes de les llàgrimes de Sant Llorenç, també conegudes com els Perseids o estels fugaços, un centelleig que acostuma a coincidir amb la commemoració del martiri de Sant Llorenç. Aquest fenomen es produeix quan l'òrbita del cometa Swift-Tuttle s'aproxima al Sol deixant ple de partícules. Quan la Terra les creua, les atrau i brillen a l'atmosfera. Durant tot l'any, la Terra travessa diverses restes de cometa, però les més famoses són els Perseids, ja que el clima del mes d'agost afavoreix la seva observació. Hi ha anys en què les visualitzacions màximes han arribat a ser fins i tot de 300 objectes per hora. Aquests dies es calcula que se'n veuran al voltant de 80. Unes altres visualitzacions famoses són els Gèminids, al mes de desembre, quan les baixes temperatures no conviden a sortir al cel ras a veure estels. Els Perseids també s'anomenen així perquè el seu radiant, per on més es veuen, ve de la constel·lació de Perseu i prenen el significat de filles de Perseu. És una observació idònia per fer a ull nu. Els organitzadors portaran aparells per observar Saturn i la Lluna. Per veure-ho, cal situar-se lluny de la ciutat, en un lloc fosc, sense obstacles visuals, amb la menor contaminació lumínica i en una orientació del nord-oest. El grup d'astronomia Amics de Calella contemplarà l'esdeveniment des del dipòsit d'aigua del Parc del Mau. El seu president, Joan Palau, ha explicat que aquest any l'observació serà més atractiva.
I aquest any sí tenim una mica de sort i no tenim núvols. I mentrestant esperem que se'n vagi la Lluna. Podem estar gaudint de Saturn, que és un espectacle que no l'hagi vist impressionant. Vull veure un objecte que està a 1.500 milions de quilòmetres. És impressionant, això d'entrada. Després se'ls explica que això era el final del sistema solar fa 400 anys. O sigui, fa 400 anys, al final del sistema solar acabava amb Saturn, que la distància és 10 unitats astronòmiques. És a dir, 10 vegades la distància de la Terra al Sol.
L'activitat començarà a les 10 de la nit al Parc del Mau, però a 9:45 la cita és de l'aparcament del mercat per anar-hi caminant.
Nosaltres començarem a les 10. A les 9:30 hi haurà socis de l'agrupació que esperaran a baix al mercat per recollir la gent que no sàpiga com arribar-hi, portant llinternes, i llavors farem el camí de pujada fins al dipòsit gran.
i en allà es trobaran l'altra part de socis que estaran muntant ja aparells per poder fer una mica d'observació. Allà se'ls donaran les explicacions sobre cap on tenen que mirar, què són les perseides i que tenen a la seva disposició uns telescopis per poder veure alguns altres objectes de l'univers, com la Lluna, Saturn, i, si hagués el cas, pues veure algun altre objecte.
A banda de les llanternes, també es poden portar cadires o mantes per asseure's a terra o un entrepà per sopar i passar una bona estona amb la natura i gaudir de l'astronomia i aprendre coses noves com què és un triangle d'estiu, quines són les estrelles fonamentals, els diferents colors de les estrelles i els planetes i el perquè del seu nom.
Gràcies, Aleix. Pausa de 20 segons i tanquem l'informatiu amb la previsió del temps.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Avui dijous la nuvolositat serà variable a estones, ja que estarà formada per núvols baixos que a estones podran arribar a tapar el cel. No s'esperen precipitacions, els vents seran febles, de força 2-3, de component sud. La mar en estat de marejol amb àrees de mar de fons. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 16 als 20 graus, mentre que les màximes pujaran lleugerament i oscil·laran entre els 26 i els 27 graus. De cara a demà divendres, l'ambient serà assolellat a tota la comarca amb alguns núvols baixos al migdia prop de la serralada al litoral. No s'esperen precipitacions, els vents seran febles, de força 2-3 de component sud. Mar arrissada amb àrees de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures tornaran a pujar amb mínimes que aniran dels 18 als 22 graus i màximes que oscil·laran entre els 27 i els 30 graus. I pel que fa al cap de setmana, dissabte es mantindrà l'ambient assolellat a tota la comarca amb alguns núvols prims que apareixeran al llarg de la tarda. No s'esperen precipitacions, els vents seran febles de força 2-3 de component sud i sud-oest, mar arrissada amb àrees de marejol a tota la costa del Maresme. Les temperatures pujaran amb mínimes que aniran dels 18 als 23 graus i les màximes que es mouran entre els 27 i els 31 graus.
Doncs amb la previsió del temps que ens acosta l'Eix Duran, posem punt i final a l'Info Migdia. A partir d'ara, dues cites amb la informació a través de Ràdio Calella, a través del 107.9 de la FM. Una a les 6 de la tarda, al butlletí, i l'altra a les 8, a l'Info Vespre, presentat per Dolors Lieuri. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.